Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Les portes de l'Hotel Suís tornen a estar obertes. Pablo Monroy es va convertir l'any passat en una de les sensacions, de les sorpreses agradables de la temporada. La primera federació, el lateral dret, ha de confirmar enguany aquest bon regust que va deixar, aquest cop no amb la samarreta de la S de Logroñés, sinó aquí al centre d'esports, en la que és la seva quarta temporada ja a la categoria, si li sumem els 2 anys a Talavera. Anava a dir que la seva competència serà dura, amb David Estals com a possible carriler, però és que, com hem escoltat ja en els últims dies amb Miqui Lladó i amb Jaume Milà aquí a l'Hotel Suís, ja no tinc massa clar de qui és competència el xino a l'equip, perquè pot jugar al carril dret, a l'esquerra, al mig del camp, etc etc. En tot cas, de moment, Monroy ha anat a més. És cert que apareix a la imatge del gol del Promeses diumenge a casa, amb una jugada estranya, que entenia que havia sortit i que fins i tot li va costar no només el gol, sinó també l'amonestació per protestar, però traient això, cada vegada se'l veu més còmode, arribant pel flanc dret i està cridat a ser un home important als esquemes del Lladó aquesta temporada. Avui és dimecres, és 6 de setembre, després de 2 dies lliures. Avui la plantilla arlequinada ha tornat als entrenaments a Sant Oleguer i d'aquí a uns minuts serà ell, Pablo Monroy, qui compareix en roda de premsa. És un dels noms propis del dia, evidentment acompanyat del d'Antonio Moyano. Què us he de dir? Ahir el director esportiu, aquí, en aquest mateix programa, va dir literalment que la seva arribada seria imminent. Per tant, qüestió de minuts, qui sap si hores.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un altre nom propi, el de la Bea Aguilar, el control de so. Amb ella comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
D'entrada, que Montse Tomé agafa les regnes de la selecció espanyola femenina de futbol, suplint el destituït Jorge Bilda. L'asturiana era fins ara la segona entrenadora i s'estrenarà al capdavant de l'equip campió del món durant aquest mes de setembre en partits de Nations League davant de Suècia i Suïssa, que han estat rivals també en aquest recent Mundial. Bilda, per cert, considera injust el seu cessament. El Mundial de bàsquet masculí, d'aquí una estona, a 2 de 3, Canadà-Eslovènia a la 2, amb una plaça a semifinals en joc. Alemanya ha eliminat Letònia, 81-79 aquest matí. L'altra semifinal, Estats Units-Sèrbia, després de desfer-se ahir d'Itàlia i de Lituània, respectivament. I Djokovic disputarà les semifinals del US Open de tennis per 13a vegada a la seva carrera. El tenista serbi ha guanyat a Taylor Fritz, a més fàcil, 6-1, 6-4 i 6-4, i s'enfrontarà al jove Ben Shelton, que amb 20 anys s'ha carregat a Tiafoe. L'altra semifinal està per definir-se. Els partits pendents de quarts de final són Carlos Alcaraz-Zverev i el duel entre russos Medvedev-Rublev. Un minutet fora de casa, que a l'Hotel Suís tenim això.
Què es comenta a la recepció?
Parlarem, evidentment, d'Antonio Moyano i el seu fitxatge, qüestió d'una estona, segurament, possiblement aquesta tarda, qui sap. Després li pregunto al Sergi Garcés, que el tenim ja fent guàrdia a la nova Creu Alta, no per si arriba Moyano, sinó per la roda de premsa de Pablo Monroy, que escoltarem de seguida en directe. També tindrem la prèvia de l'inici de temporada de la segona catalana, Ivan Merichal, que no prendrà part del pròxim Dakar, i la primera edició de la Next Generation Waterpolo Cup.
L'actualitat de la primera ref.
Les Llanes, l'estadi del Sestao River, celebra avui el seu centenari. Va ser inaugurat un 6 de setembre, tal dia com avui, però de 1923. A les 7 del vespre, amistós commemoratiu del conjunt verd i negre contra el San Pedro, amb entrada gratuïta fins completar l'aforament. A Corunya, Jeremai pateix una fractura no desplaçada del peroné de la seva cama dreta. S'estarà unes 8 setmanes fora de combat. El Deport visita la nova Creu Alta d'aquí a 7 setmanes. Per tant, potser és un dels últims partits que no podrà jugar el jove atacant canari. Avui, per cert, el Deportivo, precisament, ha presentat un dels seus fitxatges estrella Salva Sevilla. I el Lugo, atenció pel nom que us sonarà segur, ha comunicat que finalitza el període de prova d'Andy Caguaya, que s'estava entrenant a les ordres de Pedro Munitis. L'atacant torna així cap al seu país i no serà rival del centre d'esports. I per últim, un fitxatge, Li Hao, porter xinès de 19 anys de l'Atlético de Madrid, arriba a la porteria del Cornellà.
Han parlat en les últimes hores...
Atenció amb la sortida de to del president del Cartagena a segona divisió, Paco Belmonte, en roda de premsa.
Esto es una empresa privada. Entonces, o llega alguien y compra esta empresa privada o la empresa privada va a seguir funcionando. Es que esto no es... ¡Que se vaya! ¿Que se vaya quién? ¿Que se va ahí? Campeón. ¿Sabes lo que te digo? No hay más historia. ¿Que quema? Sí. ¿Que te cansa? Sí. Pero que esto no puedes decir. Hasta luego. Porque no puedes decirlo. Es jodido. Es muy jodido. Para luego leer a tres payasos por ahí diciendo que es que no sé cuánto. Vete a tu casa, payaso. Eres un payaso. Y luego me ves por los bares y te pones a saludarme. ¿Qué pasa, presidente? Payaso. Es lo que eres. Idiota. Es lo que eres. Payaso y un idiota.
De quin partit no estarem pendents.
Déu-n'hi-do, eh? Del Vigren Marek, un dels quatre partits de la Copa Búlgara que comencen d'aquí una estona a les 3 de la tarda.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant un exarlequinat, diria si no ha canviat de residència, que continua sent veí de Sabadell, com és Dani Tortolero.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Minuts clavats per sobre de la una. Marxem en directe a la Nova Creu Alta en 5 minuts. Hauria de comparèixer a la sala de premsa Miguel Quereda, Pablo Monroy, un dels fitxatges del Centre d'Esport Sabadell en aquesta temporada, el lateral dret. No sé si anirem en hora o no, si comentem la jugada del nom propi segurament del dia, com és Antonio Moyano, un dia més. El va avançar en el seu dia a Ràdio Sabadell i sembla que està a punt de confirmar-se la seva arribada al conjunt arlequinat, o si entrem directament ja a escoltar Monroy. En tot cas, que ens ho digui el Sergi Garcés. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Com està el pati?
Molt tranquil. T'he de dir que aquí, si voleu fer allò, l'efecte jaula, estaríem perdent temps, eh?
Et refereixes a tancar Antonio Moyano...
Correcte.
...i que fins que no signi no marxa?
Correcte. Home, també, aquí retingut.
També et dic jo que si Moyano està a Sabadell, ja potser no cal fer l'efecte jaula, no? O sigui, potser no. És que si ha vingut fins aquí és per alguna cosa.
No hi és, no hi és a Sabadell, ja t'ho dic ara. Com a mínim, el club no en té constància que hagi arribat. El que sí que puc dir, i abans que algú m'estiri les orelles, que oficialment, ja, o oficiosament, ja és jugador del Sabadell. Dic-lo d'oficiosament i no oficial, perquè fins que el club no ho anunciï, no vull, com dic, anar més enllà, però ja hauria signat el seu contracte com a jugador del Sabadell i, de fet, si no hi ha cap contraordre comunicativament parlant, aquesta tarda s'hauria d'anunciar aquesta incorporació del ja exjugador de l'Alcorcón des del passat 1 de juliol a ser nou jugador del Centre d'Esport Sabadell a tots els efectes des d'allà.
Doncs Antonio Moyano, que serà qui apuntar-li aquesta plantilla, ho hem comentat en els últims dies, però per si de cas algú ha anat una mica perdut, de 23 anys, per tant, primer any com a sènior no sub-23, de Montilla, de Córdoba, amb experiència, de fet, les primeres convocatòries de ben jove amb el Córdoba B a segona divisió B, després amb el primer equip del Córdoba també va jugar 13 partits, fins i tot un parell a segona divisió, i els últims anys a segona, precisament, amb l'Alcorcón va baixar, 29 partits va jugar aquella temporada, i l'any passat en va jugar una trentena en l'any del retorn de l'equip madrileny a la segona divisió. Per tant, estem parlant d'un jugador jove, de 72 partits d'experiència al seu currículum i, com dèiem ahir, un Antonio Moyano que és més un 8 que no pas un 6, no tant un perfil defensiu, sinó un jugador més d'arribada de segona línia, Sergi.
Sí, aquest perfil de jugar amb el doble pivot, amb el doble mig centre, però detall més ofensiu, de tenir aquests metres finals també entre cella i cella i no tant de ser el típic recuperador stopper que pugui fer aquest suport a la línia defensiva, tot i que, evidentment, aquí sempre tiren d'aquell tòpic d'ataca i defensa tothom, però perquè ens entenguem, com dius, més un 8 que no pas un 6 en quant a l'esquema o com intuïm que el vol fer servir Miqui Lladó un cop el tingui a les seves ordres.
Doncs el cordobès que s'incorpora al centre d'esport Sabadell, caldrà veure quan és l'anunci oficial, però el podem donar ja per fet. Antonio Moyano, nou jugador del centre d'esport Sabadell. Ja que estem en el terreny de la direcció esportiva, ahir, sincerament, no vaig arribar a llegir a temps un últim missatge que va entrar al canal de Twitch i, per tant, et trasllado la pregunta per si tu tens alguna informació o no al voltant precisament de la fitxa que ha quedat alliberada perquè Moyano pugui venir. És a dir, Javi Gómez, lesionat de gravetat, diu adéu a la temporada per culpa de la lesió que pateix al genoll i que es va produir ara fa clavada una setmana a Lleida, al Camp d'Esports, en partit de Copa Federació, i hi havia un oient que a través del canal de Twitch preguntava, i insisteixo que no vaig arribar a temps de preguntar-li al Jaume Milà, el director esportiu, si el Sabadell tenia en ment o no la idea de renovar l'ex de la Nucía. No sé si a tu et consta això, Sergi.
No em consta, com a mínim que hi hagi aquesta intenció. De fet, amb la consulta que es va fer, no hi havia ara com ara damunt la taula aquesta possibilitat. Jo crec que el fet de que s'hagi tancat el mercat de la manera que ho ha fet tan accelerada i amb el nom de Moyano damunt la taula també, doncs en aquestes últimes hores, crec que no sé si algú s'ho prendrà molt malament o no, però jo crec que aquest capítol, si s'ha de plantejar, ni tan sols està ara mateix en l'imaginari de l'àrea esportiva ni de la pròpia direcció esportiva del Centre d'Esport Sabadell.
En tot cas, hi ha temps de sobres, o sigui, no és una qüestió prioritària.
Mira, abans fèiem memòria, i tu em corregireu des de la redacció, quan es va lesionar Antonio Romero en aquell maleït partit de pretemporada.
A Llagostera.
Diria que es va anunciar la seva renovació al mes de desembre. És a dir, que des de l'estiu fins al desembre havien passat aquests 4 mesos ben bons fins que no es va prendre la decisió, o com a mínim fins que no es va plasmar la decisió. Val? O sigui que, com dius, hi ha temps de sobre. Per cert, no sé si anirem molt més en hora o no, crec que no trigarem pas massa perquè la gran majoria de la plantilla arlequinada ja ha marxat, i de fet veig per aquí el protagonista, que em sembla que va fent temps també per esperar que baixem tots plegats a la sala de premsa. Ja està, sí, no, tots no hi som. Que em preguntava Agustí Bernat si hi havíem arribat tots, però no. Dos noms propis, Pablo Doñate i Xavi Moñino, ara mateix a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Ah, Xavi Moñino,
els dos, aquí. Sí, Moñino i Doñate. Doñate sí, va ser-hi diumenge passat veient el partit contra el filial d'Osasuna, i avui ha acompanyat, si no vaig errat i no ha passat res aquest estiu, contra o davant, acompanyat del que encara és el preparador físic del Deportivo Eldense, equip, nou equip aquest any de la Lliga Hypermotion.
Sí, es diu així. Estava mirant que, clar, hi ha aturada per seleccions, jugar a l'Eldense al Pepico Amat contra l'Alcorcón, precisament, l'exequip de Moyano, el dia 11, el dilluns. I, per cert, simplement per rematar el que preguntaves abans des de la redacció, el Pau Vituri diu que, en efecte, la renovació va ser el 19 de desembre del 19, l'acord aquí rubricat amb Bruno Batlle i l'aleshores director esportiu José Manzanera amb Antonio Romero, per tant anaves ben encaminat. Escoltem la roda de premsa de Pablo Monroy.
Doncs sí, amb Pablo Monroy en aquesta sala de premsa, Miguel Quereda preparat, i a veure, ara sí estava solucionat aquí el tema de que puguem tenir l'altaveu a punt. Sí, Pablo, et vull preguntar una miqueta per com ha gestionat l'equip després de la primera derrota una victòria com la que es va viure diumenge aquí a l'estadi. Suposo que ha caigut perfecte, perquè evidentment guanyar sempre és perfecte, però com heu gestionat o com esteu gestionant aquesta victòria?
Bueno, creo que ni el primer partido creo que éramos tan malos ni ahora somos tan buenos, sino que al final creo que el trabajo las dos semanas ha sido muy bueno. El primer día creo que se vio un equipo que fue muy protagonista, que tuvo ocasiones. Al final, pues bueno, tuvimos la desgracia de que nos metieran al final, y esta semana, pues lo contrario. Creo que en ningún momento le perdimos la cara al partido. Hubo momentos que no fueron buenos, como los va a haber en casi todos los partidos, pero creo que supimos llevarlo, llegar al final con vida y tener nuestras opciones, y al final, pues bueno, conseguimos llevarnos la victoria. Entonces, un poco lo que te digo, anímicamente creo que el grupo estaba tranquilo porque se estaban haciendo las cosas bien. Así que bueno, lo que te digo, con confianza para lo que viene y a ver este fin de semana.
Y pregunta para la reacción del primer gol. Sí, sí, un exceso de confianza.
Sí, es verdad que bueno, que son acciones que tenemos muy preparadas, muy mascadas, hay varias y bueno, al final pues todo trabajo durante la semana, ya sea de balón parado o de otras facetas del partido, creo que da su fruto. Y bueno, sí que estaba trabajada y bueno, pues también contentos porque sí que es verdad que hay muchos goles a balón parado en la categoría y que podamos sumar ahí y no y seguir trabajando para no encajar, pues nos dará muchos puntos.
Li preguntàvem pel gol del Sabadell, evidentment. Te voy a preguntar, o et pregunto per l'acció de l'1-1 en contra, en aquest cas. No sé si us veu pensar que la pilota havia sortit, que hi havia fora de joc. Va haver aquí una sensació com que teníeu molt clar que aquella jugada s'havia acabat i que us va agafar fins i tot per sorpresa que no fos així.
Sí, es un balón que es muy buen balón por delante de la defensa. Creo que hay un momento de duda porque va a rematar, al final no remata, al final pues ese balón peligroso que se pasea por todo el área. Y sí que en directo yo tuve la sensación que podía haber salido, pero no estoy seguro. O sea, luego he visto alguna toma y no se ve claro. Pero bueno, en todo caso, pues bueno, creo que hay puntos de mejora como en todas las partes del campo, en todas las posiciones, y bueno, sí que ahí pues tenemos un debe de pues eso, intentar mejorar la defensa de área o el gol a balón parado de la primera jornada. Creo que ahí pues tenemos puntos de mejora y tenemos que incidir en eso.
Y preguntan a mí en parte respecto a más personal, ¿qué te das? Si estás satisfecho del que has visto de momento de Pablo Monroy.
Bueno, sí que estoy muy contento porque es un modelo de juego, una estructura que me viene muy bien con carrileros, que bueno, me siento pues muy libre para tener proyección ofensiva. Pero creo que no hay nadie que esté a su mejor nivel aún. Creo que es muy pronto y falta ver muchas cosas y muy buenas de todos los jugadores. Porque creo que tenemos un muy buen equipo con jugadores con muchas cualidades y creo que poco a poco con el paso de los partidos iremos viendo cosas muy buenas.
Ha començat la Lliga amb dos equips, diríem allò, molt de la categoria. No és que la Ponferradina no ho sigui, però evidentment pel potencial que se li intueix i que ja hem vist en aquest inici, està cridat, segur que coincidim, que està cridat a ser un dels equips que segur veurem a aquesta part alta. Va bé veure els Tandora, trobar-te el Tandora en el calendari i un equip que més ha començat amb aquest bon peu?
Bueno, al final nunca sabes si es mejor encontrártelos pronto, más tarde. Está claro que la Ponferradina es uno de los candidatos, ¿no?, a estar ahí arriba. Al final acaban de bajar de segunda división, tienen pues un presupuesto muy alto, tienen gente pues con mucha calidad, jugadores muy buenos, y bueno, está claro que es un candidato, es así. Pero como te digo, no sé si es mejor, si es peor. También nosotros estoy seguro que dentro de 10 jornadas tendremos muchísimo más rodaje, creo que tendremos las cosas mucho más claras que este fin de semana, por ejemplo, y ellos pues seguramente también. Entonces, pues bueno, veremos el fin de semana.
Un equip que s'ha fet nou, la Ponferradina, però amb jugadors molt nous, però sobretot el nom de Yuri, que continua estant allà, 41 anys, encara és l'autèntica amenaça del conjunt del Bierzo.
Sí. No, es un jugador que claro, obviamente todo el mundo conocemos, lleva pues muchísimos años metiendo muchísimos goles y obviamente pues claro, es un jugador a tener en cuenta y bueno, es muy muy peligroso en su campo de acción. Entonces pues bueno, también hay que tener en cuenta al resto de jugadores porque creo que tienen muy muy buen equipo, un potencial ofensivo muy fuerte y bueno, creo que tendremos las cosas claras, que durante la semana se trabajará seguro súper bien para tener el partido bien preparado y que lo competiremos seguro.
Sí, jo per mi vull fer una última, d'aquestes que són molt lletges de fer, perquè al final sou 20 i tants al vestidor, però vull preguntar per un nom concret, que no sé si t'havies fixat ja com ha arribat la temporada passada, ara que el tens com a company, i què t'està semblant també aquest inici de temporada, David Estals. Suposo que ja el coneixies, que ja el tenies controlat. Què et sembla tenir-lo de company i com el veus?
Pues bueno, pues tengo una muy muy buena relación con él y me parece como persona un tío espectacular, y aparte como jugador me parece un jugador súper completo, que lo puedes poner de medio centro, lo puedes poner en carril, en el otro carril, lo puedes poner por delante. Sabes que te va a cumplir, que no va a hacer un partido malo. Es un competidor nato y creo que es, pues es lo que te digo, un jugador muy, muy completo, con unas cualidades muy buenas para lo joven que es. Y bueno, creo que nos va a dar mucho porque es un jugadorazo, la verdad.
Cop de moral en cas de guanyar com el del Tornalín.
Sí, está claro que al final ir a un campo como este y sacar un buen resultado, como tú dices, pues claro, al final te da un plus. Pero bueno, quizás nos sirve a nosotros también para ver dónde estamos, ¿no? Un rival de esa entidad allí en su campo, quizás no guiándonos tanto con el resultado, que al final es lo que importa, pero para ver un poco el nivel que podemos dar contra este tipo de equipos, en este tipo de campos. Y bueno, pues un poco como en Irún. Está claro que el resultado no fue el esperado, pero creo que vimos que el equipo podía competir y podía hacer un buen partido en cualquier campo. Entonces, pues partiendo de ahí, partiendo de competir, estoy seguro que todos los partidos vamos a dar guerra y vamos a estar ahí.
Somi, pregunta al soci.
Un socio pregunta si cómo te sientes en el Sabadell en tema del vestuario y la afición.
Pues de momento muy muy bien, porque la verdad que el grupo es muy muy bueno, es un grupo humano buenísimo. Tengo muy buena relación con todos, o sea, no te podría decir nadie que se saliera de ahí, creo que hemos hecho un grupo muy bueno. Y con la afición, pues bueno, ya el día de Ibiza, que era el día de la presentación, ya estaba toda la tribuna llena. Creo que el otro día hubo bastante gente también, o sea que bueno, muy contento, al final muy contento. Y bueno, animar un poco también a la gente que aún está un poco indecisa, que se termine de abonar, que siga viniendo, que confíe en nosotros, que va a ser un año bonito, seguro.
Doncs ja no hi ha la pregunta del jugador, amb el que ens agradava, la pregunta del company que sempre ens acaba de treure un somriure, que no, Pablo Monroy, que de moment encara és massa d'hora.
Dóna-li unes setmanetes. Bueno,
no reproduiré, Adri, textualment, aquí dentro hay mucho, i allò, el mascle de la cabra, que diria algú.
Sí, d'acord que ha començat a segons quins llocs les classes al curs escolar avui, però estem dins d'un horari que crec que no es pot dir aquesta paraula.
Doncs això, així ho ha reproduït Pablo Monroy, en aquest cas, la no pregunta, aquella tan habitual que hi havia, pels que som més fidels, després de la pregunta del soci sempre venia la pregunta del company, i avui ens hem quedat sense pregunta del company.
També et dic, té una part bona, que Monroy ja ha passat per sala de premsa.
S'ha salvat, sí.
Pot tirar de verí, que diria un que jo conec, i a partir d'ara anar llançant ell les preguntes.
Fins a la propera, com a mínim, si no li toca quan avanci una mica més la temporada, de moment s'ha salvat d'aquesta.
També et dic que com tenim moltes cares noves aquesta temporada, estem acostumant-nos una miqueta a qui té més bon discurs o no. En el cas de Monroy, com diu Pau Vitori des de la redacció, un tio que parla molt ràpid, s'ha de dir també, perquè a l'hora de transcriure que li tocava amb ell avui des de la redacció, quan s'accelera, déu-n'hi-do, però bon discurs de Monroy, sense que hagi deixat grans titulars, però...
Sí. Sí, sense sortir-se del guió, perquè ens entenguem, però un bon discurs i dintre del que són els habituals tòpics, per dir-ho així, com a mínim val la pena escoltar-lo. En aquest cas, el jugador castellonenc del Centre d'Esport Sabadell.
És d'agrair, i a més reconeixent, entre altres coses, que toca millorar sobretot aquesta faceta defensiva dins de l'àrea, i posava dos exemples, un en el qual surt ell directament a la imatge, entre cometes, si se'n vol entendre així, tot i que fa una mica de mal dir aquesta paraula, retratat, com és en el gol del Promeses l'altre dia, o, per exemple, la pilota aturada d'Estadium Gal, que va suposar el primer gol encaixat aquesta temporada. Pablo Monroy, el castellonenc, que ha parlat en roda de premsa, 3 minutets per 2:15. Teníem algun tema pendent encara, Sergi? Entre d'altres, per exemple, de seguida parlem de les entrades, per cert, d'aquest partit contra la Societat Deportiva Ponferradina, però abans, avui l'equip ha tornat a la feina, perquè després de guanyar a l'Osasuna Promeses, tant ahir com abans d'ahir, Miqui Lladó va deixar dia lliure, festiu. Recordem que veníem d'una setmana de molta càrrega física, i per tant avui a Sant Oleguer ha estat el primer entrenament de la setmana, no?
Sí, una barreja de totes dues coses, eh? Com dius, per un costat l'alegria de la victòria, però sobretot, i ens asseguraven que ja estava pensat així, el fet sobretot d'aquesta càrrega de treball que havia portat l'equip a causa de la Copa Federació. El partit de Copa Federació entre setmana va trastocar una miqueta la rutina, i en aquest sentit, doncs, aprofitant que anàvem de diumenge a dissabte aquests dos dies de descans, i sí, avui l'equip ha tornat a treballar a Sant Oleguer, on ho farà també demà i demà passat. És a dir, les dues sessions que li queden a l'equip abans de viatjar divendres, recordem, en avió fins a Astúries i d'Astúries per carretera fins a Pontferrada, la tornada, per cert, 10 horetes ben bones en autocar des de Pontferrada fins a Sabadell, només acaba el partit, però l'anada, si més no, serà en avió i serà el mateix divendres al migdia, quan és previst que l'equip marxi via Oviedo, via o Avilés, perquè ens entenguem, aquest vol que l'ha de portar cap a terres asturianes d'inici.
Doncs el partit és a quarts de vuit, o sigui que a l'hora d'arribada des de Pontferrada a Sabadell no t'hi vulguis trobar, eh?
No, no, per això et dic, ens deien que cap a les 10, quarts d'11, a les 11, de diumenge.
Del matí.
És a dir, si l'equip acaba cap a les 10 i escaig, doncs 10 o 11 horetes ben bones.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Bona excursió.
Sí, sí, bona excursió, bona excursió. I parlant d'excursions, si hi ha valents que la volen fer, dins de l'horari, que és bastant tardà, no és el de l'altre dia, dins de ser un desplaçament especialment lluny i sobretot per logística, perquè per exemple Coruña és més lluny o Vigo, però sí que té vol directe, el Bierzo té una connexió que té 5 o 6 aeroports a 2-3 hores de distància, però cap d'ells que estigui ben a prop, però si hi ha valents que volen donar suport a l'equip de Miquillador allà o que viuen per la zona, entrades disponibles per comprar-les no aquí a la Nova Creu Alta, sinó directament al Toralín, 20 euros gratis pels menors de 7 anys i Sergi, a mi em ve al cap sobretot un nom propi, el del Javi Maíquez, un habitual amb la seva caravana, que a més diria que té família a Pontferrada o al Bierzo, vaja, i per tant segur que és un desplaçament que no es perd, eh?
20 euros perquè recordem que la Pontferradina és un dels equips que no ha signat de moment aquest document que sí que va signar, per exemple, el Sabadell, entre d'altres, d'establir els preus de la zona visitant pels partits que afectaven aquests equips signants a 15 euros. No signa la Pontferradina, ens asseguraven des del Sabadell ara fa una estona que l'argument del conjunt del Bierzo, prou creïble pels que ja hem estat allà en alguna ocasió, que el Toralín gairebé s'omple tots els partits, i també et dic una cosa, Adri, a tenir molt en compte. Quines aficions pot tenir molt a prop la Pontferradina aquest any?
Deportivo.
La Cultu i sobretot el Deportivo de la Corunya. Doncs mira, si a 20 euros o 30 els hi volen pagar, millor que millor, i caixa que faran.
Home, només veure l'ambient que hi havia l'altre dia a l'Anxo Carro en el Lugo Deportivo de la Corunya, no només d'afició local, que també, sinó d'afició deportivista, doncs segur, segur que el... No sé ni quan cau en el calendari, eh? Però que el Pontferradina Deportiva de la Corunya tindrà bona presència de públic i també en el sector visitant, no tinc cap mena de dubte. Hem passat, res, un minutet de l'equador del programa, de dos quarts de dues. Alguna cosa més per aquí o està tot el peix venut?
Tot el peix venut, perquè ja et deia abans que abans de la roda de premsa havia marxat pràcticament tota la plantilla avui després d'aquesta tornada a la feina en aquest entrenament a Sant Oleguer, doncs deu quedar per sortir Pablo Monroy i algú més del vestidor, perquè la resta segur que en aquest temps, més els que ja havien marxat, ja deuen estar a plata taula pràcticament, els que visquin més a prop, doncs a punt de fer aquest àpat, i com et deia ara mateix aquesta conversa molt distesa entre el director general del Sabadell, Bruno Batlle, que avui fa 43 anys, per tant...
Ah, doncs mira, no ho tenim controlat, eh?
Felicitació feta, ha tingut el detall de regalar uns caramelets, com fèiem a l'escola, i en aquest cas parlant amb Pablo Doñate, com et deia abans, i amb el Xavi Moñino, de manera distesa, en aquesta porta principal de l'estadi de la Nova Creu Alta.
Doncs esperar la confirmació oficial del fitxatge, com dèiem, en començar d'Antonio Moyano. Home, durant el directe no hauria de ser, no, Sergi? En qüestió de 28 minuts potser no, no? No tan imminent.
Em deien que a la tarda segurament. Doncs... Per tant, no t'acceleris. Perdona, mira, doncs mira si serà avui l'anunci, que ens acaben de dir allò per lo bajini que diuen.
Per Vinter.
Demà, apunteu, en directe a la roda de premsa de Miquillador, demà.
Sí, sí.
Per tant, no divendres, que l'equip viatjarà. No ho acabo d'entendre massa. Ara t'ho acabo d'aclarir.
Doncs vinga, va, deixo sí, aquí fent aquesta feina.
Ah, sí, clar, correcte. Perdona, és que em deien que el vol és a les dues. Val, perfecte. Doncs això, que la roda de premsa de Miquillado s'avança demà, però no a l'horari que serà d'aquesta temporada cap a les 12, sinó a l'horari de sempre, perquè ens entenguem, o com a mínim dels últims anys, és a dir, a un quart de dues. Per tant, dins de l'hotel suís podrem escoltar el tècnic Arlequinat.
Doncs igual que hem fet avui amb el castellonenc Monroy, demà en directe la roda de premsa de Miquillado de l'entrenador, excepcionalment no a divendres, perquè l'equip estarà a punt d'agafar el vol al Prat a l'hora del directe de l'hotel suís, sinó que un dia abans, el dijous, per parlar del Pontferradina Sabadell de dissabte. Ara sí, Sergi, t'acomiado, et deixo fent feina per aquí per la Nova Creu Alta. Una abraçada.
Fins ara.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Coses del directe, eh? De fet, el mateix Agustí Bernat, el cap de comunicació del Centre d'Esport Sabadell, acaba d'enviar ara en el grup de WhatsApp on som tots els companys periodistes que segueixen l'actualitat arlequinada la convocatòria d'aquesta roda de premsa de Miquillado, com comentàvem, demà a un quart de dues a la Nova Creu Alta. Seguim parlant una mica de futbol, ara no de futbol de Primera Federació, sinó que baixem unes quantes categories. A l'Hotel Suís ens posem ara en moda prèvia, perquè a poc s'aniran posant ja en marxa les principals lligues, i una que ho fa aquest cap de setmana ja és la segona catalana, categoria en la qual hi tindrem els mateixos representants que l'any passat. És a dir, el Tibidabo Torre-Romeu, el Can Rull Rómulo Tronchoni i també el Sabadell Nord. Amb la veu del Sergi Parc us hem preparat aquest petit reportatge amb el muntatge de la Bea Aguilar per anar escalfant una mica motors. La segona catalana es torna a simplificar. És el principal titular que podem extreure abans no comenci a rodar la pilota. Per fi s'han acabat els enrevessats formats de competició de fases, grups, subgrups, punts arrossegats, coeficients i tots aquests maldecaps. Arriba la clàssica i senzilla lliga de dues voltes i en el grup 4 hi haurà 18 equips, entre els quals els 3 sabadellencs. Tindrem assegurats un bon grapat de derbis, però d'això ja hi haurà temps de parlar-ne. Ara anem amb la jornada 1, que ens deixarà els següents partits en l'estrena. Tibidabo, Olímpic Can Fatjó, Badia Can Rull i Sabadell Nord Puig-reig. Hem fet les mateixes 3 preguntes als respectius entrenadors. Quins són els objectius de la temporada, quines novetats hi ha a la plantilla i quins seran els rivals a batre. Així que som-hi amb la primera. Quin és l'objectiu de la temporada?
Los objetivos del equipo.
Toni Sallés, entrenador del Tibidabo.
Pues mantener la categoría, como siempre, somos un club humilde y tenemos que pensar primero en bajo y luego ya pensaremos en alto si no lo ganamos.
Como objetivo este año, pues bueno.
José García Numoski, entrenador del Can Rull.
Nosotros siempre decimos que esta es para nosotros nuestra categoría, la que tenemos que estar siempre, y lo primero es mantenerla, que nos dure todos los años que se pueda estar aquí, porque la verdad que es una categoría buena y bueno, creo que para al nivel de club como somos creo que está bien. Lo primero de todo es intentar mantenerse y disfrutar de ella, y a partir de ahí, pues bueno, si se puede aspirar a algo más, estaremos hasta donde estemos, estaremos al tope y listo.
Bueno, el objetivo de la temporada es competir semana a semana.
Cristian Barea, entrenador del Sabadell Nord.
Tener muy claro quiénes son los rivales, competir de la mejor forma contra todos ellos y no tener nada a largo plazo. Todo el corto plazo es competirlo al máximo y a partir de ahí que nuestros méritos o no nos ubiquen en la clasificación.
¿Quines novetats hi ha a la plantilla?
Muy contento con la plantilla que hemos podido formar. Hemos incorporado 9 jugadores nuevos. Sí que es verdad que la base es del equipo del año pasado y eso me gusta, pues estaba muy contento con ella. A trabajar, a que mis jugadores sepan lo que queremos de ellos cada partido y ya te digo, muy contento con la plantilla, con los refuerzos y sobre todo muy ilusionado porque creo que hemos dado un pasito hacia adelante, pero bueno, con trabajo.
La plantilla en sí mantenemos el 80%, sí que tenemos 3 bajas bastante importantes que son Manolo Soto y Dani Capitán. Dani ya por circunstancia de que ya se hace, sabe mal decirlo, pero se hace mayor. Y Soto y Manolo, pues bueno, pues el tema de trabajos y etc., pues son para nosotros 3 bajas bastante importantes que hemos intentado suplirlas con lo mejor posible. Tenemos incorporaciones como por ejemplo Alejandro Moreno, que viene del Castellar, Rafa, que viene del Planadeu. Tenemos a Adrián Peña también, que jugador de juego en Sala del Nord, en Primera Catalana. Bueno, y alguno más, así hemos, nos hemos quedado con algún juvenil nuestro también. Iker también de la portería, que acompañará a Yuri, que viene el San Cugat. Pero bueno, es lo que te digo, el 80% se mantiene, el grupo está igual y continuaremos intentando mejorarlo todo y seguir sumando.
La plantilla este año es 95% nueva. Nosotros también buscábamos que hubiera una renovación bastante interesante dentro de la misma plantilla, porque queríamos crear un sentimiento de pertenencia, porque queríamos que la gente que estuviera aquí siga estar, que esto para nosotros era vital. Entonces, bueno, con los jugadores que han renovado la temporada anterior, que estamos súper contentos de que hayan renovado, con los chicos de juvenil que suben, que hicieron una campaña espectacular, y con los jugadores que hemos firmado, que al final muchos de ellos se adaptan magníficamente bien a la intención que nosotros tenemos de jugar, la verdad que nos hace que estemos muy, muy, muy contentos. Al final vamos a cerrar con una plantilla corta, porque tenemos en nuestra cabeza muchas opciones abiertas que pueden acabar llegando. Entonces, bueno, muy contentos, sinceramente, con la plantilla.
¿Quiénes serán los rivales a batre?
Y luego rivales a batir, pues hay bastantes. Creo que los equipos de Manresa, Berga, Porreig, son equipos fuertes. Ripollet también es un equipo, bueno, que ya sabemos que tiene mucho presupuesto y se refuerza bien. Y por lo demás, pues bueno, hay muchos equipos competitivos, Badía, Canrul, Natación, cualquier equipo de esta liga te puede ganar, pero creo que estamos capacitados para competir todos los partidos, entonces, pues nada.
Los equipos que somos de aquí, de la zona, creo que este año vamos a estar bien, vamos a disfrutar de ella, tanto Tibidabo como nosotros, Sala del Nord, Badía, Románica, creo que vamos a estar ahí, vamos a pelear por ello. Y si tengo que decantarme por alguien, decir creo que van a estar arriba, voy a poner que Tibidabo va a estar arriba seguro. Ya el año pasado hicieron las cosas muy bien y yo creo que este año van a estar ahí arriba dando guerra. Y yo creo que alguno tipo Berga, algún equipo así, va a estar también por ahí arriba.
Yo no creo que haya ningún rival a batir. Sinceramente creo que va a haber muchísima igualdad. Creo que va a ser cada partido un mundo totalmente diferente, que todo el mundo le puede ganar a todo el mundo. Hay que estar muy preparado, hay que tener muy claro quiénes son los rivales, hay que tener muy claro el tipo de juego que tienen, el tipo de juego que tienes tú, los campos que vas, bueno, el mismo entorno o el mismo contexto. Entonces, bueno, a partir de ahí yo no creo que haya nadie por encima de nadie, sino que simplemente tienes que tener muy claro con quién vas a jugar y a partir de ahí todos son rivales a batir.
Els tres partits es disputaran durant la matinal de diumenge, a 11:45 Sabadell Nord, Puig-reig, a Can Uriac, i a 12:00 Badia, Can Rull, al Municipal, Sergio Busquets, i Tibidabo, Can Fatjó, a Torre-romer.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Doncs tota la sort del món pels tres equips amb aquest projecte renovat amb Barea, que ve des de l'última categoria juvenil amb l'ascens de l'any passat i que fa el salt a la primera plantilla al Sabadell Nord, i també aquests dos projectes continuistes amb Nomoski i amb Cellers, el Can Rull, Rómulo Tronchoni, i també el Tibidabo Torre-romeu. És curiós, a vegades, que el funcionament de la Federació Catalana de Futbol, la Lliga Elite, per exemple, no arrenca encara, però, en canvi, la segona catalana sí que ho fa ja i n'estarem ben pendents. També parlàvem ja de la divisió d'honor juvenil, per exemple, ahir, amb la primera jornada ja disputada, i el derbi que tenim al Caure i que podem veure al Twitch de Ràdio Sabadell des d'Olímpia aquest cap de setmana, dissabte, en els minuts previs del partit a Ponferrada del primer equip del Centre d'Esport Sabadell. Per exemple, el juvenil B del Sabadell continua de pretemporada abans no comenci la Lliga Nacional, i aquest cap de setmana els d'Albert Milà van empatar 1-1 contra el Tibidabo Torre-romeu, precisament, tot i que l'amistós, com a tal, en si el partit va quedar en un segon pla.
I se la reentrega un pequeño detall. I se realitzarà un minuto de silencio a sonó. Ja tenen disfrute aquí en el cuento.
Perquè hi va haver aquest gest, aquest homenatge previ a la figura del Venceslao Martínez, l'històric president d'honor del Tibidabo, que ens va deixar fa uns dies, i es va fer entrega d'un obsequi a la seva família. El 50è torneig de l'amateur, tot això, se'l va acabar enduent el juvenil B del Sabadell als penals, després de l'empat a 1 al final del temps reglamentari que dèiem abans. Per tant, també un recordatori des d'aquí, des de l'Hotel Suís, a la figura del Venceslao Martínez, i una abraçada s'ha de normar tota la família del Tibidabo Torre Romeu. 2 minuts i mig i 2:45, fem una aturada en el camí. La Bea Aguilar ens ven 4 coses ràpides a la tornada. Entre d'altres coses tenim waterpolo i també motor.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell. Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Cada matí a Ràdio Sabadell t'expliquem tot el que passa a la ciutat des de la millor cafeteria de Sabadell.
El cafè de la ràdio.
Els protagonistes, els experts, l'opinió, l'anàlisi.
Tot això i molt més ho trobaràs cada dia de 9 a 11 del matí al Cafè de la Ràdio.
El Cafè de la Ràdio. Un esmorzar d'actualitat cada dia a Ràdio Sabadell. Amb Mireia Sanz. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Quinze minuts i mig ens queden de programa d'aquest segon Hotel Suís de la temporada, el del dimecres 6 de setembre. Bloc poliesportiu ara. Engeguem el motor, el bloc de motor, amb Ivan Meritxal, que no prendrà part del Dakar 2024 com tenia previst, com tenia en ment. El pilot sabadellenc ha fincat des de fa anys a Oleiros, a Galícia, portava molts mesos preparant aquest projecte per complir el que al capdavall és el seu somni, el de ser a la línia de sortida del ral·li més prestigiós del món. En canvi, finalment, l'organització li ha denegat l'accés emplaçant-lo a l'edició d'un any més tard, el 2025, si ho volem entendre així, amb un peatge afegit, que és que havia passat ja pel Marroc, però, a més, també com a certa garantia, de seguida l'escoltem, també el fan passar ara per Abu Dhabi en el mes de febrer, per tant, més deures quan semblava que ja els havia fet tots per estar a la sortida del Dakar. En els últims dies, l'Oriol Ferran, abraçada també per l'Oriol des d'aquí, n'ha pogut parlar de tot plegat amb el mateix Meritxal.
Ivan Meritxal, bon dia.
Què tal, bon dia, com esteu?
La primera pregunta, Ivan, és obligada. Com t'enteres que no pots participar a l'edició del 2024 del Dakar?
Mira, el procés normal és inscriure's i, en realitat, quan t'inscrius al Dakar no t'estàs inscrivint, sinó que estàs presentant una candidatura. Presentes una candidatura amb els deures fets o no fets. Si no tens els deures fets, doncs ja no cal ni que la presentis. No era el meu cas, perquè anava amb els deures que s'han de fer fets. I ells, valoren totes les candidatures i en funció de la gent que tenen inscrita i les places que tenen, que són unes 110-120 per moto, doncs valoren qui està dins i qui està fora. Aquest any hi ha hagut un nombre molt elevat de sol·licituds i en particular un nombre molt elevat de sol·licituds espanyoles, i al final doncs, també intenten balancejar, no?, que tots els països tinguin una quota de participació doncs, adequada, no?, que no hi hagi desigualtats. I bé, doncs he quedat fora. La veritat és que no ho esperava, perquè tothom em deia que la meva participació al Rally del Marroc i el meu resultat al Rally del Marroc l'any passat doncs, era més que suficient per ser dins, i de fet, si hagués estat inscrit doncs, per un altre edició anterior, doncs hagués entrat sense cap tipus de problema, però aquest any doncs, sembla que s'han posat les coses més complicades i no ha pogut ser. Aleshores, doncs, reps un mail d'organització molt educat i molt políticament correcte, dient que ho segueixis intentant i que aquest any no podrà ser. Així és com reps terrible notícia, no? Perquè després de tantíssima feina i tantíssima il·lusió, doncs és un cop dur.
I quines solucions s'han plantejat des de l'organització? T'han dit alguna cosa?
Doncs mira, jo els hi proposava... ells al final el que diuen és que contra més experiència tinguis en ral·lis de desert internacionals, doncs més preparat vas. Jo anava amb la proposta de tornar a participar al Ral·li del Marroc aquest any, que és ara l'octubre, i ser a la línia de sortida del proper Dakar. Què ha passat? Que el Ral·li del Marroc el tenen super, super ple, té una altíssima demanda també, de fet hi haurà gent que es quedi fora aquest any per córrer ja el Ral·li del Marroc, i el que em proposen és passar per l'Abu Dhabi Desert Challenge, que és a finals de febrer. És una prova que forma part del mateix circuit que el Ral·li Marroc, el circuit del Mundial de Rally Ride. Aleshores em proposen que passi per l'Abu Dhabi Desert Challenge per ser el Dakar 2025.
I has pensat què faràs, si participaràs en aquest Ral·li d'Abu Dhabi o ho deixes una mica estar, per dir-ho d'alguna manera?
No, la intenció és anar-hi. El que passa és que ara mateix estic en procés d'obtenció de garanties, diguéssim, per part de l'organització per assegurar que el pas per l'Abu Dhabi doncs, serà suficient per ser el Dakar 2025. És a dir, estic intentant establir o tenir clar quines són les condicions, quin resultat he de fer a l'Abu Dhabi, també per presentar-ho a les empreses que estan patrocinant el projecte, que tots tinguem clar a què anem a l'Abu Dhabi i en quines condicions classifiquem i en quines condicions no classifiquem pel Dakar, perquè la veritat és que l'any passat les condicions semblaven ser doncs, acabar el Ral·li del Marroc sense incidents, que és el que vaig aconseguir, i bueno, no ha sigut suficient. Així que el que busco ara és una miqueta de tenir les normes clares, tenir clares les regles del joc, per decidir si vaig o no a l'Abu Dhabi per aconseguir la plaça pel Dakar 25. La veritat és que després de la batacada, doncs, una miqueta se't treuen les ganes, no?, de seguir lluitant, però bueno, al final és molta feina, se't passa el disgust i seguim amb motivació i treballant, doncs, per, ja et dic, per plantejar Abu Dhabi al febrer per ser el Dakar 25.
A més, recordem, tu la intenció que tenies en el Dakar 2024 era plantejar un Dakar solidari. No sé com quedarà això, si estàs instat a fer-ho el 2025 o si fins i tot és el que et tira a continuar treballant per estar al Dakar i poder dur-lo a terme.
Sí, solidari i sostenible. La veritat és que el plantejament era doncs, ser el primer projecte de Dakar amb zero emissions de CO2 en moto. No sé si serà el primer o no, perquè potser algú doncs, agafa la idea i va aquest any d'aquesta manera. La veritat és que no ho sé, no he fet l'exercici d'investigació, però la idea és mantenir la mateixa línia, no? Aprofitar doncs, la tirada i l'interès que desperta aquesta prova, no? per fer coses positives. I sense cap dubte doncs, la part mediambiental seguirà sent present i capital en el projecte, i la part de solidaritat i de col·laboració amb entitats locals que fan el món millor doncs també seran importants en el projecte.
Doncs, Ivan, que anirem parlant, que tinguis molta sort. Veurem a veure si participes en el ràl·li d'Abu Dhabi al febrer i a veure si per fi el 2025 tens el premi de poder participar en un Dakar.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Us mantindré informats.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I de la negativa, ànims des d'aquí, del Dakar a Ivan Meritxal. Passem ara al waterpolo. Les futures estrelles d'aquest esport es donen cita a partir d'aquest divendres a Sabadell, a Can Llong, amb la celebració de la primera edició de la Next Generation Waterpolo Cup. Pau Vitori, home waterpolo, com estàs?
Què tal, Adri?
Es tracta, podríem dir, d'una mena, una espècie de Champions juvenil, no?, que disputen alguns dels millors equips d'Europa amb waterpolistes nascuts a partir... Mira que se'm fa dur, dir això. Nascuts a partir de l'any 2005 i que està organitzada per cares ben conegudes.
Sí, d'entrada, evidentment, el Club
Què
Natació...
Què feies el 2005, tu? És igual, deixem-ho. Anem a Waterpolo, és igual.
ESO, gairebé batxillerat, imagina't. D'entrada, doncs, com dèiem, un dels organitzadors és el Club Natació Sabadell, que evidentment doncs, posa el recinte perquè es disputa aquesta competició, i sobretot qui du les regnes d'aquesta competició és l'empresa Barcelona International Waterpolo Academy, BIUPA, de la qual el tècnic de l'Astralpool masculí, el Quim Colet, és el seu director esportiu, i ha explicat aquí a Ràdio Sabadell què han buscat amb la creació d'aquesta Next Gen.
Hem vist una oportunitat d'intentar fer un torneig en què tots els equips que... els grans clubs i equips que estan jugant competició europea, sobretot Champions League, doncs estiguin representats amb el nom del torneig, amb la pròxima generació que els veurem jugant i tenint un paper destacat, diguéssim, amb els primers equips d'aquestes entitats, no?
Per fer-nos una mica a la idea de quines entitats estem parlant.
Doncs mira, en total hi haurà 15 equips. A la masculina, en total hi haurà 10 conjunts, destacant la presència, a banda del club, evidentment, també hi haurà doncs, el Barceloneta, el CNB, el Marsella francès, dos hongaresos com són el Zuglo i el Ferencváros, el Radnitsky de Sèrbia. Per tant, un bon cartell, tot i que ha posat un exemple Colet d'un equip de primeríssim nivell que no ha pogut venir per problemes de dates amb la fase prèvia de la Champions.
El Lluc Dubrovnik, que va ser dels primers que va dir que sí, doncs clar, aquest cap de setmana coincideix la qualificació. Per primera vegada el Lluc té que anar a la qualificació, no té wildcard. Què passa? Doncs que el varios d'aquests jugadors de l'equip júnior resulta que estan amb el primer equip jugant aquesta qualificació, no? Amb la qual cosa, doncs, bueno, doncs clar, no teníem prou jugadors per poder venir i menys per poder-ho representar, diguéssim, al màxim nivell com realment tothom ho vol, no?
Doncs una de les absències al Juc, on milita, no a l'equip juvenil, Sergi Cabanes, que aquest estiu just ha marxat cap a Croàcia.
Sí, que haurà de jugar, ara escoltàvem a Colet, disputar aquesta fase prèvia de la Champions, de la qual doncs, el club n'ha quedat exempt perquè disputarà directament la fase de grups.
Això la masculina, la femenina què?
Doncs mira, hi ha menys competència, 5 equips només, els dos grans favorits són l'Astralpool i la selecció dels Països Baixos, però també hi ha el Sant Feliu, el Rubí i els Sirens de Malta. Segons Colet, aquí el que passa és que es nota la poca inversió que encara hi ha a Europa respecte als equips femenins, i més si ho comparem amb el que doncs, hi aposta el Club Natació Sabadell.
El waterpolo femení doncs, és un estàndard i fa molts anys que s'inverteix, etc, i que tenim doncs, bueno, per dècades, jo crec que el millor equip del món i d'Europa en les últimes dècades, doncs encara la inversió de molts clubs és menor i hi ha menys predisposició a viatjar i formar part, diguéssim, d'aquest torneig, no?
Doncs una espècie de Champions juvenil, aquesta Next Generation Cup de Waterpolo. Aquest cap de setmana es concentra tot, no?
Sí, divendres a les 2, de fet, comença l'acció. Es jugaran els partits a la piscina de 50 metres, que es dividirà en dos camps de 25, podríem dir-ho així, i per tant es jugaran dos enfrontaments a la vegada. Les finals, diumenge a la 1 la femenina i a les 2 la masculina. Per cert, Adrià, aprofito per fer-te una mica d'agenda del que li ve a partir d'ara als dos equips sèniors de l'Astralpool per anar entrant en calor i perquè aquest mateix cap de setmana també, dissabte a 6:15 de la tarda, debuta a la temporada 23-24 l'equip femení de David Palma amb l'anada dels quarts de final de la Copa de Catalunya a la Pere Serrat del Sant Andreu. La tornada serà dimecres que ve, d'aquí a una setmana, a Canllong. El masculí jugarà l'endemà, dijous de la setmana que ve, partit d'aquesta mateixa competició, i el cap de setmana del 16-17 s'estrena la Lliga rebent a casa al Tenerife Echeide.
Doncs les primeres cites oficials ja de la temporada, com dèiem abans, amb la segona catalana, ja comencen a arribar aquests primers partits oficials, entrat ja el mes de setembre pels equips sabadellencs. Què la Laguna Negra? Bé o no avui l'etapa?
Bé, bona etapa.
Sí?
Final, una altra final de sanció. Etapa, com diuen en castellà, monopuerto.
Sí, sí, i en teoria no han d'haver-hi moltes diferències, tenint en compte el que encara ens ve per davant, sobretot el cap de setmana, etc. Ahir et vas satisfet o no a la contrarrellotge?
Això no ho tenia preparat, eh?
Bueno, a veure, no cal que et preparis molt ciclisme, perquè veus fins i tot el tour de, sí, d'Eswatini, o sigui...
Està tot obert, està tot obert. Menys diferències de les que m'esperava.
Va, anem a parlar una mica de la vuelta. Fins ara, Pau.
Adéu.
Y se nos acaba el tiempo. D'entrada, en Clau Sabadellenca, David de la Cruz va perdre ahir un lloc a la General després d'aquesta contrarrellotge que dèiem amb el Vituri. Va ser a Valladolid, on el ciclista sabadellenc va signar el 26è temps i ha caigut a la 12a plaça de la classificació a 4 minuts i 20 segons de l'actual líder Sepp Kuss, que va salvar el mallot vermell en la lluita que tenia Marc Soler. Dels favorits, Evenepoel i Roglic van ser els millors. L'italià Filippo Ganna, un dels grans especialistes contra el crono, va ser el guanyador d'aquesta etapa a Pucela. Avui torna a la muntanya amb aquesta ascensió que deia el Vituri ara de la Laguna Negra, un port sorià de primera categoria. Demà es preveu un dia tranquil amb arribada a Saragossa i divendres, atenció, l'Aubisc i el Tourmalet, ports mítics del Tour. Enguany també, en aquesta edició de la Vuelta, veurem com se'n surt David de la Cruz. I també repassem l'agenda de demà aquí, a l'Hotel Suís. Tindrem Álvaro Vázquez, l'exdavanter del Sabadell. Tampoc és que passés allò amb molta glòria per l'entitat arlequinada, mitja temporada l'any de segona divisió, ara punta de la Ponferradina. Per tant, rival aquest cap de setmana dels arlequinats. Tindrem també la roda de premsa en directe de Miqui Lladó. Parlarem una mica de futbol sala i atenció perquè ens visitarà una mundialista, Fàtima Garbi, la futbolista de l'Europa i de la selecció del Marroc, explicant-nos la seva experiència a Austràlia i Nova Zelanda en aquest Mundial guanyat per Espanya de futbol femení. Un minut i les dues a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell, amb la força que la caracteritza habitualment, la Núria García fent acte de presència. Per tant, els d'esports que marxem, deixem el relleu als d'informatius, al Notícies Migdia, amb la Bea Aguilar, el control de so, bona feina. Podeu recuperar el programa, com sempre, al podcast de l'Hotel Suís a radiosabadell.fm. Que tingueu, això de la Festa Major anava a dir un bon dimarts, un bon dimecres. Adéu-siau, que vagi bé.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.